El CARIA, l'Associació Catalana de Solidaritat i Cooperació Internacional pel Desenvolupament, és la protagonista del racó de solidaritat i cooperació d'aquest mes de gener. Amb el Francesc Rodríguez, el coordinador del CARIA Vilafranca, parlarem dels seus projectes i farem balanç d'aquest darrer any que hem deixat enrere. Bon dia, Francesc.
Bon dia, com va tot?
Contenta de retrobar-te d'any en any. Em sembla, a més, que esteu a punt d'un aniversari dolç, no? A punt,
sí,
de 20 anys, o fent,
sí,
20 anys.
Sí, fem aquest any, és el 20 aniversari de l'organització, i ens fa il·lusió perquè, bueno, jo no estava en naixement, però va néixer com una idea de fer cooperació a petita escala, sempre a un nivell molt local, tant aquí com a les llocs on anem. I mantindre's 20 anys de cooperació no és fàcil, perquè, al igual que el petit comerç pateix amb els grans comerç, les petites ONGs també pateixen perquè és molt difícil de vegades.
Amb les grans ONGs?
Sí, és molt difícil.
Són monstres, no?
Són monstres. S'emporten totes les subvencions, sempre, perquè, bueno, doncs tenen personal treballant per això. I nosaltres som, tret d'una persona, la resta són persones que tenen la nostra vida, els nostres treballs, els nostres dia a dia, el nostre dia a dia, i traiem temps, no només per redactar projectes, per defensar-los, per buscar la subvenció, per viatjar al país, i és molt difícil. Així, de vegades, és complicat aconseguir.
Tot i que hi ha més transparència, no? Més proximitat, perquè jo et conec a tu, sé que potser vas a Senegal o vas a Cuba.
Sí, al final és...
I veig com aquesta ajuda arribarà a través teu, m'explicaràs com anirà quan torni...
Al final és tot molt, molt directe, vull dir, nosaltres fem projectes a instituts, o sigui, els instituts fan projectes, treballs cooperatius, que després potser es trien la nostra ONG o altres, però clar, quan tenen la nostra ONG és que, mira, jo vaig anar a aquest lloc i mostra la meva foto, i vas estar aquí i explica la situació, clar, perquè és que ho estem fent nosaltres. O sigui, nosaltres fem tot el recorregut. Llavors sabem perfectament tant la situació des del punt de partida, que és així, com del punt d'arribada, que és allà. I podem explicar tot el procés.
Clar, aquesta proximitat és clau, eh? Tot i que entenc aquesta lluita amb els...
Sí,
grans,
sí,
mostres, amb les grans multinacionals de l'ONG.
No és crítica, perquè també fa molt gran feina, moltes, vull dir, no és una... Però, clar, al final és molt difícil competir contra una persona que s'hi dedica a això, perquè sap com redactar els projectes, perquè sap com fer, aconseguir la major quantitat de diners, i nosaltres anem aprenent a base de moltes vegades de cops.
Per exemple, l'any passat, no?
Sí, l'any passat vam tenir molt problema, no vam aconseguir la subvenció per un error de forma. Clar, aquest any he de dir que el Fons Català s'ha comportat i m'ha enviat tot un seguit de o sigui,
com d'instruccions o...
M'ha ajudat a saber més o menys com... Clar, perquè som gent que no controlem del tema.
Sí, sí. I ara ho dius tu, però aquí davant d'aquests micros sovint també altres entitats del món associatiu o cultural es queixen que cada vegada l'administració ho posa més difícil per a les entitats petites, com tu ara deies, tot el tema de la paperassa, que a vegades has d'acabar renunciant a subvencions perquè no pots destinar-hi tot el temps i l'energia que et reclama, i els coneixements.
Els coneixements, sí, i pensa que quan vas al lloc et demanen, que jo entenc, perquè són diners nostres que van a cooperació i s'han de saber on van, però de vegades demanar factures en segons quins països és com... o certes coses, no? Jo com facture la moto petita, clar, jo me puc dedicar a demanar un todoterreno, un cotxe gran i pagar la factura, però això hi haurà un ONG que podrà fer-ho, i jo no, nosaltres no podem. Jo vaig amb motos d'aquelles que estan allí i pagues 100 francs, aquests 100 francs no puc justificar-los. Però és la manera en què jo tinc d'anar d'escola a escola, o a peu, que moltes vegades va. Jo no puc llogar un cotxe i estar...
I de baratir costos.
Clar. Doncs clar, jo si pogués llogar un cotxe allí, podria demostrar una factura, però no tinc la capacitat de llogar un cotxe allí, per exemple. I vaig en moto... Això com ho justifica? Sempre, ja a vegades, doncs, bueno, s'explica i tal, però de vegades és molt difícil justificar coses. I al final aprens a ser un redactor de projectes, economista, tot, com saps. I ja us diu, soc professor de música.
A mi no m'atabaleu, no? Que jo venia aquí a fer una tasca solidària, sí. I m'està complicant la vida. Deies que començàveu de forma humil, malgrat que tu no hi eres en aquells inicis. Són 20 anys que celebreu aquest 2024 i, mica a mica, heu anat estenent una mica arreu del mapa. Per exemple, fa poc que heu entrat a Cuba, no?
Sí, vam iniciar, perquè al cari ja crec que ja vaig explicar que és una paraula d'origen bereber, que és del Marroc, que va ser els inicis.
Sí, però no està de més que en recordis.
Que són els inicis, el Marroc i tot el procés que hem fet al Marroc. D'allí hem anat a Senegal. En Senegal hi ha diferents projectes, hem anat a Beirut i a Sud-amèrica ja estàvem en projectes més d'arquitectura i ara hem entrat a Cuba des de fa un any. I no és el projecte on jo participe directament, però havia d'anar a veure com anava el projecte i aprofitar per visitar Cuba i veure necessitats o possibles empreses del projecte. I sí, està bé, és un tema més mèdic allí, perquè...
I has estat aquest Nadal?
Sí, he estat un mes per tota l'illa. He visitat projectes increïbles.
I anaves, ara ens expliques les projectes, però anaves carregat, no?, amb 100 quilos de
material
sanitari.
Sí, anava amb molt de material sanitari perquè tenim molt de material sanitari per enviar, però allí hi ha una dificultat, que quan el material sanitari arriba a les institucions no sap si arriba i com arriba. Hi ha tot un problema allí
de recepció?
Sí, de mercat negre, que diríem, del medicament.
Llavors
val la pena de vegades que aquest medicament arribi d'una manera més directa als metges i a les metgesses que treballen i elles ja donen el medicament directament al pacient. Donen, no venen.
I això és el que vas fer, transportar aquests 100 quilos de material sanitari.
Tot el material sanitari, més material que també vam aconseguir amb un projecte que va fer el meu institut, material esportiu per a unes escoles. Vam posar moltes dificultats en la zona de l'Havana. En altres zones va ser molt fàcil, Vinyales, Santa Clara, vas poder visitar escoles, parlar amb el professorat, saber la situació d'ells i d'elles, com treballen el dia a dia, conèixer el sistema educatiu, que està molt ben pensat ja fa molts anys. Diríem, igual aprendre coses, però no tenen
recursos.
És una llàstima, igual que els metges i metgesses són capaços de fer una via amb un gotero perquè no tenen vies. I això és dur, veure aquestes situacions és... I no m'ho esperava. Sí, no tenia idea, no sabia què m'anava a trobar i me va sorprendre.
Et va sorprendre.
Sí.
Ara deies que portaves ajuda del teu institut, el Francesc, que és professor a l'Institut Milà i Fontanals.
Exacte.
A Vilafranca, així que vas aconseguir implicar els alumnes, els vas presentar
el
projecte.
S'impliquen sempre, si els expliques bé i col·labora amb altres instituts en el projecte... Ai, ara se m'ha anat aquest de curtmetratges. Ai, però hi ha un projecte de curtmetratges que ara no recordo el nom. Reacciona,
sí, de la Diputació de Barcelona, als centres de secundària,
exacte,
no?
I també participen i fan i participen amb altres instituts i l'alumnat s'implica, vol saber. I jo sempre ho he dit, és la base. Crec que com a estament municipal hauríem plantejar-nos que el futur no està en mi, que jo ja tinc una edat i ja sé, tinc clar que vull estar en l'alumnat. Ells són els que han de tindre aquesta visió més oberta i veure el que passa fora i com podem fer un món més igualitari. I crec que el treball està a les aules.
Tornem a Cuba. Deies el que t'havies explicat, t'havies sorprès. Cap on anirà el següent pas? Quins projectes veus que...
Jo
com podem ajudar?
He estat... Ara mateix, ajudar, és difícil. Vull dir, jo he contactat amb escoles. Hi ha, per exemple, un projecte meravellós que es diu Afroatenas, en la ciutat de Matanzas, que Vilafranca no... Bueno, si vol implicar-se, però és curiós que està agermanat amb Vilanova i la Geltrú. És un projecte d'inclusió, és Afroatenas, qui ho vol buscar a Instagram. És un projecte d'inclusió de persones en risc d'exclusió social, sobretot de menors. És un projecte de diversitat i llibertat sexual i de gènere. És un projecte de tindre cura de la salut, sobretot en les relacions amb la sida, que està últimament allí pujant. I molt a poc van fent, tenen un carrer allí on tenen un escenari, tenen llocs on fan classes, tenen un consultori mèdic meravellós amb una part de cura natural. Jo dic, això ho heu fet? Com ho heu fet, això? Si no, és increïble.
Amb zero recursos, no?
I està germanat amb Vilanova, em va sorprendre, i es fan falta uns 2.000 euros per poder acabar un teatre on fer 1.000 espectacles, 1.000 coses, i no entenc com, no sé, no veig tanta quantitat.
No es desencalla, no?
Perquè una ciutat que és de gent manada, ho diria igual, si fos Vilafranca. Vull dir, no. Però em sorprèn i intentaré parlar amb gent que conec de Vilanova, veure si això, no sé, és que em sembla com... I és un projecte
increïble, meravellós. No?
Sí, és un projecte... També està el Mejunja Santa Clara, que és un altre projecte d'expressió artística increïble, que també tenen, però així aporten molts anys treballant. I després estan les escoles i els professionals que estan a les escoles ensenyant dansa, teatre, música i arts plàstiques des dels inicis. Però, clar, en Vinyales, per exemple, em vas trobar gent que reciclava cartrons perquè no tenen làmines on pintar. No és una cosa, seria enviar material, per exemple, que aniria directament a les persones. Jo intentaré fer una maleta, per si no, pel febrer, o dos, o les que pugui aconseguir per enviar. Així que qui m'escolti, que vinga al Milà Fontanes, pregunte per Fran, i que pugui col·laborar, perfecte.
I recollir
perquè les escoles puguin treballar en qualitat. Sí,
clar, perquè de creativitat, pel que expliques, n'hi ha moltíssima, no?
Moltíssima. Artística, de teatre, de tot. De tot. La tenen el que passa que no tenen els recursos.
Quina llàstima.
Sí.
Altres vegades que hem compartit aquest racó de solidaritat amb el Fran, amb el Cària, ens has parlat i força de Senegal. Sí. Fa anys que hi teniu projectes. Com estan?
I, doncs, ja he comentat que per un defecte formal no va poder ser, i en aquest any voldrem perquè m'ho han demanat. Són 7 escoles i l'associació de persones amb diversitat funcional de Colda, que demanen aquest seminari perquè és una manera d'unir les actuacions de totes les escoles de la ciutat. És un projecte molt petit, però que té una repercussió gran, i sempre he dit, i és un projecte que el que està clar és que vol desaparèixer, que és la funció. Estar allí, col·laborar, estar amb ells i amb elles per desaparèixer d'allí, perquè si no continuen depenent de nosaltres. És un projecte molt petit on hi ha una formació de dones. Aquestes dones, la intenció és que puguen aconseguir un treball d'auxiliars d'educació especial, que és el que aquí s'anomena moltes vegades la vetlladora en les escoles. Aquestes dones estan formades, s'ha fet una formació, s'ha fet un seminari amb un treball molt intens i molt, molt gratificant, un seminari on van participar dones, moltes dones, de totes les escoles, i creiem, i jo crec que se sap que és un projecte que està molt bé perquè que fa xarxa. I ells tenen recursos, el que passa que moltes vegades per situacions de la ciutat i de tot no tenen la manera de compartir-se, no tenen la manera. Llavors hi ha una part aquí més i després està la part de poder donar recursos més materials, com poder fabricar rampes en escoles, el terra de moltes escoles no és de ciment o del GEPS. Llavors, clar, el terra que ell fa, que dins de les aules la sensació siga de pols, de no sé, els xiquets o xiquetes asmàtics, doncs ho passen fatal.
I dificulta la inclusió, també, la mobilitat.
Vull dir, hi ha persones que no van directament perquè no tenen la capacitat d'anar, ja sigui per transport, ja sigui per cadira de rodes, ja sigui... Vull dir, hi ha moltes coses a fer, no suplirem tot, però sí que hi ha una part que crec que és de compartir com és... No sé com fer participar a les persones amb diversitat funcional i sobretot tenim a l'associació de Colda. Llavors jo crec que aquest any esperem que la cosa no pugui continuar i anirem al juliol cap allà.
Al web del Cària hi ha fotos, tenen uns anys, són del 2019-2020, d'Eva Parell.
Perdó?
Sí, unes fotos de refugiades sirianes...
Sí.
Molt, molt colpidores, molt interessants de veure.
És que, vull dir, hi ha també tot un projecte en aquesta part, com igual en Beirut, on també s'està intentant, sobretot són educatius, aquestes són les meves companyes Núria i Míriam, les dues professores també. Que treuen el temps d'on poden, Míriam i Núria, i que estan intentant en tota aquella zona crear situació, o sigui, crear... que l'alumnat s'oblide de la situació real que tenen ara mateix, que és l'habitat que prou dura, i poder que vagin a l'escola, que no tenen. com educar-se. I més que per aprendre, que també, és perquè tinguin com un espai d'oblidar-se de la seva situació actual. És que es porten anys en aquesta situació. I ens oblidem, també.
A Beirut, què hi heu estat fent darrerament?
Sí, és la creació d'una escola amb el professorat i tot, perquè l'alumnat que està en els camps puga...
De camps de refugiats,
sí,
parlem.
Sí, puga estudiar. I ja porten anys també anant. No, aquell projecte, jo no estic clar. El que tenim és que
cada projecte
porta un equip. Llavors, vull dir, no puc dir moltes peculiaritats, sé perquè parlen amb elles i tot això, però clar, elles són del Vallès Oriental, o vull dir, en Pilla Lluny. Parlem, tenim comunicació, però no puc donar detalls. Si algun dia vaig, us donaré més detalls. Clar,
per això,
és la meva intenció.
Per això, tafanejant per la web d'Alcària, m'he trobat amb aquestes fotos de l'Eva Parell, que és d'aquestes dones refugiades sirianes al Líban, que són molt interessants. Mm. Que és llàstima que només estiguin aquí, que no agafin més vida, no? I rulin.
Sí, és difícil. Clar, també portar xarxes, portar tot això, és complicat, perquè al final és coses que fem nosaltres. No donem a més, ja.
Cada projecte que entomeu, Fran, té aquesta doble vessant, no? Perquè aquí, parlaves abans de l'Institut Milà i Fontanals, dels teus alumnes, hi ha aquesta acció de sensibilització, d'acostar aquestes realitats tan llunyanes, que sí que les veiem al TN cada dia, però estem com molt insensibilitzats, no? D'aquesta manera és més fàcil tocar la fibra als joves.
Sí, i sempre que hi hagi opció, ja no només explicar-ho per haver estat en primera persona, sinó portar la gent d'allí que pugui explicar la realitat. No? O sigui, moltes vegades no som conscients de les persones que veuen potser treballant les nostres vinyes, treballant a treballs que molts de nosaltres ja no volem fer, molta gent no vol fer, és gent que ha arribat aquí i a saber de la manera que ha arribat. I el testimoni d'una persona que s'ha parat 3 anys per arribar aquí és colpidor, però és que és real. I simplement que entenguin que és una situació, doncs, bueno, que es dona. No és que són responsables directes, però que aquí, doncs, bueno, doncs que es donen aquestes situacions i que entenguin.
I convivim, tot i que una mica d'esquena, o bastant.
I fins i tot poder entendre com una persona se pot passar-se 2 o 3 anys per arribar a un altre país, que és el que fa que vulguin sortir d'allí. Quines situacions han de viure, o què s'ha de viure, o mil coses, no?
Per emprendre però aquesta odissea, no?
Simplement que estiguin oberts a saber, o a que s'arribi informació, i després ja la gestionaran i ja sabran, eh? I cadascú tindrà una opinió i pensarà. No, tampoc s'han de marcar què han de pensar, però almenys donar-los aquesta part d'informació, que pot ser de vegades en este anar, doncs, per temps o per prioritats de que siga, doncs no se tenen tant en consideració.
I creus que els joves estan oberts a aquestes altres realitats? És ja deies, que després ho processen i cadascú n'extreu conclusions, però aquesta curiositat inicial hi és?
Crec que hi ha una part, com tot, que és el que hi ha a casa. I això és així. I no només en això, en qualsevol vessant de l'alumne.
O sigui, m'estàs dient, igual que si a casa s'agafa un llibre, ells agafaran un llibre, si a casa hi ha aquest interès per les altres realitats,
ells ho tindran, perquè al final les famílies són el 80% d'una persona, o el 70%, jo no sé calcular-ho, però són molt. I després sí, doncs pot ser, nosaltres mostrant-ho, doncs de 30 alumnes, igual 10, 15, 5, 2, 1, 30, se n'adonen, o bueno, doncs allà està la nostra funció també de fer aquesta feina. I l'hem de fer, perquè crec que és necessària. Però és una barreja de tot. Ja m'agradaria que tothom, però de vegades arriba, de vegades no, de vegades arriba aquest missatge, i quan arriben a casa el missatge és contrari o és diferent, llavors doncs tens la contra. Si és igual, doncs crec que hi ha una part social molt important. I com fan a l'Àfrica, de crear en tribu.
La tribu
d'Uka. I aquello aquí no fa tants anys se feia així, encara. Vull dir, a nosaltres, no sé, al meu poble, a València, el Musafir es donava de berenar igual la vina, que la vina allà, que la vina allà. Eren tots fills del poble, no era una qüestió. Doncs, vull dir, crec que educar és un tema social. I des de l'educació, des de nosaltres, des de l'administració, des de la societat, des de les escoles, des de les famílies. Llavors, però crec que la part important de tothom és la família, exacte.
Quan tornes a marxar? Aquest estiu tens
el
plans?
El juliol és sí? La idea, sí, el juliol és que ara estic redactant el projecte entre les poques estones que tenim i de l'institut, però estic redactant el projecte, que ara s'haurà de jurar i s'haurà de valorar, i la intenció és tornar el juliol.
A Senegal?
Sí, sí. És una feina d'una setmana, i després, doncs, veure... Volem, hi havia projectes a Belingara, també, que volíem veure com estan. Hi havia més projectes per aquella zona. És la casa mà, la zona més cèntrica de Senegal, de les més pobres. No són, jo no m'he trobat molta gent allí fer cooperació.
No hi arriben les multinacionals?
No.
No.
No. S'està millor a Casamans.
Clar, a la capital.
Sí, s'està millor a Singuinxor i tal, aquella zona. No, jo no, crec que l'últim any em vaig trobar una persona en Belingara, una persona de, que no era d'allí.
Un cooperant.
Sí, llavors està bé. Està molt bé perquè és viure d'una altra manera. Dakar és molt... El turisme, on hi ha turisme, al final, doncs som un euro en potes, i és així. Ho hem provocat nosaltres.
Sí, sí,
però en aquestes zones això no és viu.
No ha arribat,
no,
aquesta
no és viu.
Consciència.
No arriba tant. I pots passejar tranquil·lament per la ciutat sense que... Perquè és com... No, és una altra història. Està molt convida a visitar aquesta part de Senegal no tan coneguda. Kolda, Belingara, aquest... Tambacounda... És interessant veure aquesta part també.
Kolda, Belingara, apreneu aquests noms. Com sempre, és un plaer conversar amb el Fran Rodríguez d'Alcària. Gràcies per mostrar-nos aquestes altres realitats amb les quals convivim moltes vegades d'esquena, malauradament.
Doncs gràcies per donar veu, sobretot.
Un plaer. Que vagi molt bé aquest 2024.
Molt bé, igualment. Gràcies.
Com que ens recomanava anar al Senegal, experimentar in situ aquestes altres realitats, i ens proposava pobles, ciutats, on no hi arriben les ONGs multinacionals ni el turisme pràcticament, posem-hi música. És Ablaye Sissoko i canta Amanké Dionti, música del Senegal per acomiadar aquest racó de solidaritat i cooperació. Amanké la Dionti. Abe fitarola kalero lokuta kontoni usima utavita amanke ila jonti amanke ila jonti.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Calafell planifica el traçat que tindrà el primer carril bici. Calafell planifica com i per on estendre una xarxa de carrils bici al municipi. L'objectiu és impulsar la mobilitat sostenible i facilitar els desplaçaments entre els diferents nuclis de la platja, el poble i Segur. De moment ja s'ha planificat un primer tram que anirà per la zona on hi havia una línia d'alta tensió que va ser retirada entre els nuclis del poble i la platja. L'alcalde Ramon Ferrer ha explicat que el projecte és fer un carril bici que sigui segur per als usuaris, descartant els models de via per a bicicletes només separades de circulació rodada per uns tacs de goma. El primer tram del carril bici que es planifica s'acosta a la zona escolar, ja que són els escolars els que poden ser els principals usuaris. També passarà per la zona esportiva i per uns terrenys on està previst un nou desenvolupament urbanístic. Els diferents trams del carril bici, que en el seu moment s'estudiarà com unir-los perquè tinguin una continuïtat, es dissenyen dins el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha acollit la primera reunió de la taula política de regidories de joventut amb la voluntat de compartir iniciatives. Convocats pel Servei Comarcal de Joventut, els regidors i les regidores van tenir l'oportunitat de conèixer-se entre si i de conèixer també la nova consellera comarcal de joventut, Foix Pereta, i el personal que treballa a l'oficina jove del Consell Comarcal. A més, en aquesta trobada van comptar amb la presència de la coordinadora territorial i de les dues tècniques referents de la coordinació territorial de la Direcció General de Joventut de la Generalitat. Actualment hi ha 23 ajuntaments a l'Alt Penedès que tenen conveni de col·laboració en matèria de joventut amb el Consell Comarcal. Aquesta reunió va servir per explicar als nous regidors i regidores les novetats dels nous convenis de col·laboració en matèria de joventut 2024-2027. Us parlem ara de l'esplai infantil mensual a Moja. Aquest dissabte, l'Ateneu Mogenc organitza un cop al mes un esplai infantil. Aquest mes de gener toca dissabte d'aquesta setmana, dia 27. En aquesta ocasió, el Teddy, la mascota de l'esplai, ha preparat un taller de llum negra i d'aurores boreals. El punt de trobada serà a les 5 de la tarda al Centre Cívic La Xarxa i caldrà portar berenar. És una activitat amb un cost d'un euro per a socis de l'Ateneu Mogenc, mentre que els no associats a l'entitat hauran de portar 3 euros. Aquest esplai mensual està adreçat a infants i joves de 3 a 16 anys. La inscripció prèvia es pot fer fins al dia d'avui a ateneumogenc@gmail.com. Sant Quintí entrega els premis dels certàmens nadalencs. L'Ajuntament ha entregat els premis del concurs de pessebres i el concurs d'aparadors de Nadal en el marc d'un acte celebrat a la Casa de la Vila que comptava amb l'assistència dels participants. Enguany, la vila ha recuperat activitats tradicionals com el concurs de pessebres, impulsat per primer cop el 2015. En aquesta edició s'han reprès les bases d'edicions anteriors on es posava la mirada en el concepte de pessebre definit per Joan Amades. El guanyador ha estat Joan Montserrat amb una proposta que destaca per la seva creativitat, la distribució harmònica dels elements, la gran atenció pels detalls i el treball en equip executat. En aquesta línia també s'ha celebrat la primera edició del concurs d'aparadors de Nadal que ha comptat amb la participació de 18 comerços del municipi. El guanyador, que s'ha escollit a partir de la votació popular celebrada entre el 14 de desembre i el 6 de gener, ha estat Cal Nadal.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:45. És dijous i arrenquem l'última secció del dia apujant el volum per apropar-vos molta música. Avui amb la nostra cita mensual amb la Janet Porter, la directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní, que ens espera als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez per reprendre la seva petita història de la música.
Ens retrobem ja, com bé dius, amb la directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní, Janet Porter. Molt bon dia i molt bon any.
Gràcies, igualment.
Aquestes primeres setmanes són una mica de sucre a les que et vas felicitant l'any, així que potser arribes al febrer i encara te l'estàs felicitant.
Sí, sí, sí. No, al desembre del 24 et felicitaré l'any.
Comencem, si et sembla, abans de reprendre aquesta petita història de la música, que avui ja fa 5 setmanes, no consecutives.
No.
Que ens endinsem en la teva petita història de la música. Abans, algun apunt de l'Escola de Música. Comença l'any amb, entre cometes, certa calma.
Sí.
Molt entre cometes, eh?
Sí. Home, és que el desembre va ser potent, eh? Va haver-hi moltes activitats i moltes coses que ens van deixar tots bastant baldats. Però ja està, ja ens hem recuperat amb les vacances, ja estem on fire. I el gener és un mes tranquil·let, en què reprenem tots els tallers de curta durada, és a dir, nadons, acordió diatònic i musicoteràpia, que com us vaig adelantar, aquest any hem introduït dos temes més, ara el gener el segon. És a dir, tenim el taller d'altres capacitats que ja fèiem, vam iniciar a l'octubre l'edat d'or, és a dir, al Casal d'Avis fem musicoteràpia per la gent gran.
Mm-hmm.
I ara hem començat la musicoteràpia per joves i adults, que va començar dijous passat al Casal d'Entitats. I, no, perdó, ja són dues sessions les que hem fet. I bé, hi ha poca gent, vull dir, encara podria apuntar-se gent, però la gent que hi ve ja estan molt contents. I jo crec que és una cosa que faltava, perquè hi ha edats així intermitges, no? Mm-hmm. Els 30, els 40, que estem així una miqueta com dient hola! I ens va bé fer aquestes coses catàrtiques, tipus musicoteràpia o coses així, que ens ajuntem tot un grup i a través de la música ens posem una miqueteta millor.
No sé si alguna coseta més.
Sí, ara a final de mes començarem les audicions, que recordo que són obertes a la ciutadania, tothom que vulgui pot venir a veure-les. I fem sessions tota la setmana, del 29 al 2.
Mm-hmm.
I bueno, hi ha diferents torns, depèn del dia, n'hi ha més o menys. El dilluns i el divendres només n'hi ha un, que és el dilluns a les 6:30 i el divendres a les 6. Després, dimarts i dimecres n'hi han dos, que són a les 5:30 i a les 6:30. I dijous n'hi han tres, que són a les 5:30, a les 6:30, a les 7:30. I a última hora, però tancat, o sigui, això ja és, no és obert a la ciutadania, hi ha les audicions dels adults.
Mm-hmm.
Que com que els hi fa una miqueta més de vergonyeta, són a porta tancada. Però que ens fa molta il·lusió també que facin la seva audició, encara que sigui entre ells i s'ensenyin una miqueta el que aprenen i es treguin la vergonya i que algun dia ho puguin fer a porta oberta.
Dit això, reprenem aquesta petita història de la música. Avui anem ja cap al rock.
Sí, avui iniciem el camí que ens portarà cap al rock, que bueno, serà una miqueta el punt final, no?, quan hi arribem. Però avui entrem amb les músiques modernes que neixen i que portaran en aquesta conseqüència que dèiem. Recordeu que en l'últim dia que vam fer sessió de petita història parlàvem de com caminaven en paral·lel, bastant en paral·lel, la música i les diferents arts, especialment les plàstiques, no?, a finals del segle XX, inici XIX i inici del XX, i la música es movia, doncs, això, amb molta experimentació, amb els ismes, romanticisme, expressionisme, serialisme, per la qual això va anar donant moltes ramificacions musicals, i ja a finals del XIX apareixen noves formes d'expressió musical i molts països i formes de fer música apareixen en el panorama, no? I enriqueixen molt les formes de fer música a la zona europea i nord-americana. I així, per exemple, provenent dels esclaus que venien d'Àfrica, arriben músiques com les cançons espirituals, que després aniran portant cap al gospel, i les de treball, que també aniran portant cap a dos estils molt importants, com és el ragtime i el blues. Va ser una revolució, realment, per les músiques que es feien aquí, que estàvem tots una miqueta estancats. No estancats, perquè sempre s'experimentava, però molts dels autors dels que vam parlar en l'últim programa, com Ravel, Debussy o Stravinsky, van treballar molt amb aquests nous ritmes, especialment amb el ragtime, i van treure molt de suc també en aquests nous estils. Parlant del ragtime, l'autor potser més conegut i un dels primers autors d'aquest estil va ser Scott Joplin, i avui us he portat una peça que segur que molts haureu sentit en context diferent, segurament també lligats al cine mut, perquè, vulguis o no, hi havia un paral·lelisme amb molta música d'aquesta entrava a les projeccions de cinema mut. I us proposo el tema Maple Leaf Track, a veure si us agrada i us sona. Aquesta peça és una peça escrita més o menys cap al 1899 i va ser una de les primeres peces instrumentals en vendre més d'un milió de partitures. Dic partitures perquè, clar, en aquella època, com a molt, hi havia els discs de pedra, el vinil encara no estava com va estar posteriorment com a forma de transmetre tota la música a tothom. Llavors, la manera que hi havia de poder compartir la música era comprant la partitura. I així es va difondre moltíssim aquesta peça i es va fer això que us deia, no?, de tocar-la doncs, pel cine mut o per petits concerts. Així com el ragtime s'acompanyava sovint amb piano, el blues era una miqueta més de guitarra, tot i que això no vol dir que no es toqués en banda o que no es toqués en piano, eh? Però, com el seu nom indica, és de caràcter trist i melancòlic. I normalment les lletres parlaven de, pues, això, de problemes, de desamor, de tristesa. I normalment era un patró bastant repetitiu que anava utilitzant-se com a base per anar explicant aquesta història, no? També permetia sovint, pues, fer una miqueta d'improvisació, que és una altra cosa molt característica d'aquest estil musical, com ja anireu veient. Del blues us proposo per començar de Big Bill Bronzy, que també és un d'aquests iniciadors i més coneguts, entre cometes, dels pioners d'aquesta música, Trouble in Mind.
I'm trouble in mind, and babe, I'm so blue. Yes, but I won't be blue always. You know the sun gonna shine in my back door someday. I'm going down to the river. Yes, I'm gonna take my little rocking chair. Now if the blues overtake me, I'm gonna rock on away from here.
Bueno, veieu, no? Això seria bastant exemple de blues, no? Ell va explicant la seva història, hi ha un patró que va repetint-se amb petites variacions i segurament pot entrar en aquest element de la improvisació en algun moment. Tenint en compte que això és la meva petita història de la música, com he dit ja moltes vegades, és sobretot cançons que han sigut o estils o cançons que han sigut importants dins de la meva vida. Parlant del blues, a mi m'agradaria posar una cosa molt més moderna, que és de la banda sonora d'una pel·lícula, com o no, de Spielberg, que es deia El color púrpura, que espero que tots hagueu vist, perquè és una molt bonica pel·lícula. I la cançó és Miss Sally's Blues, de Quincy Jones i Rod Temple-ton. Bonica, no?
Molt.
I molt guai de cantar, aquesta també. Recomano a les cantants que experimentin amb aquesta cançó, perquè té molta tela. Això que dèiem, dins d'aquest ambient en què la música negra anava guanyant pes, el compositor George Gershwin, que de negre no tenia res, va composar una òpera amb temàtica sobre la vida de la gent de color a la Carolina del Sud. I va ser bastant bomba en aquell moment. I la peça que va impactar més i que ha sigut molt versionada al llarg de la història, i avui ens en direm una d'aquestes versions, és una cançó que segur que us sona, que heu sentit, amb una d'aquestes 1.000 versions, però en aquest cas original, Summertime, aquí extreta de l'òpera, i a veure si us agrada. He descuidat de dir-vos que l'òpera és Porgy and Bess, el nom de l'òpera. És aquesta cançó, suposo que us sonava. Doncs una d'aquestes versions per mi també va ser molt important en la meva vida, perquè la va cantar una cantant que ha sigut capdalt. O sigui, jo crec que és una de les persones que van decidir-me a voler cantar i a voler ser cantant, tot i que molta gent, potser qui no la conegui, dirà... que heavy, no? Però és que era tot foc, era tot força, era tot passió. I era la gran Janis Joplin i la seva versió del Summertime, que podreu reconèixer. Mm-hmm.
your mind, so good looking, babe. She's looking good now. Hush, baby, 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 baby. No, 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 don't you cry.
Vindria de gust sentir-la sencera, però és el problema que tenim en aquest programa és que ens falta temps.
Sempre com la, veieu? La podem anar a repescar, com sempre.
Sí, exacte. El que heu de fer és anar-la a buscar i escoltar-vos tot l'àlbum, que és un gran, gran, gran disc. Veieu que és realment és una versió i contrasta bastant, però la cançó de base és la mateixa. Seguint una miqueta en tota aquesta trajectòria de la música lligada amb el poble negre i amb les músiques vingudes del ragtime, del blues i tot això, va aparèixer va anar apareixent en paral·lel el jazz. El jazz neix d'aquesta mateixa tradició, val, que van portar els esclaus i tal, i neix especialment a Nova Orleans, amb la música Dixieland. Arreplegaven instruments d'allà on podien, feien sovint molts instruments de vent i feien grups que podien ser marching bands o podien ser dins de locals i començaven a tocar amb moltíssima idea d'improvisació. Val? Això va anar donant pas cada cop més a aquesta música Dixieland, que és el que més endavant anirà viatjant cap a tot el reste de Nord-Amèrica i després traspassant els mars fins a arribar a Europa. I realment jo crec que va ser molt, molt important per el que vindrà després. En aquest cas, jo tinc moltes ganes de posar-vos a un grup, que em permetreu, que no és d'aquella època, però és un grup amic, és un grup molt bo, és un grup que ha treballat molt per aquest tip, per aquest estil de música, que neix a Barcelona i que espero que tots conegueu. I si no us coneixeu, sisplau, aneu-los a buscar, perquè valen molt la pena. Són la vella Dixieland. I jo crec que amb aquesta cançó ja ens despedirem, però sobretot a la propera sessió veniu, perquè tinc moltes coses més per explicar. I això, la vella Dixieland amb el tema Joan Bous, i que gaudiu del jazz i del Dixieland.
Amb la vella Dixieland ens acomiadem, Janet, i com sempre, un plaer retrobar-nos en el Penedès en xarxa en aquest primer espai d'aquest 2024. Moltíssimes gràcies per apropar-nos avui al camí cap al rock. Seguim i fins la propera.
Adéu, bon viatge.
Nosaltres marxem ja, toca plegar. Tot l'equip del Penedès en xarxa ens acomiadem. Gràcies per ser-hi aquest dijous 25 de gener, que acabeu de gaudir del dia i demà comptem amb vosaltres de 9 a 12. Adéu-siau.